Hem parlat de batucada, hem parlat de l'Associació de Jubilats d'Estany i ara és moment de parlar de temes mediambientals. I és que ens farem ara una passejada per les nostres llacunes i atenció, no ho farem per parlar en principi de coses bones, sinó, doncs, per contra, ho farem parlant d'algunes accions humanes que perjudiquen el nostre ecosistema, els nostres espais humits, els nostres hàbitats humits i que també posen en risc tot el treball que s'està fent per reintroduir la població de Samaruc a les aigües mediterrànies. En parlem amb el tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Xavier Soler. Xavier, bon dia, benvingut al Sempre amb tu.
Hola, molt bon dia.
Perquè ara fa unes setmanes es van localitzar a les llacunes del nostre municipi, en algunes llacunes del nostre municipi, no especificarem, però sí que és cert que van aparèixer uns peixos que no són... autòctons,
sinó
que són totalment al·lòctons
a
les nostres llacunes.
Sí, i la veritat és que no és la primera vegada que passa, no només amb peixos, sinó també amb tortugues, i és un greuge molt important de cara a les espècies pròpies del nostre ecosistema, que, bueno, les espècies que s'introduïxen, malauradament, són de creixement molt més ràpid, amb un comportament moltes vegades molt més agressiu i voraç que les que tenim aquí, i competeixen tant per l'aliment com per l'espai, i a vegades els nivells de reproducció també són molt més alts que les espècies pròpies del nostre ecosistema, fet que fica en risc, com bé comentaves, tot el treball que s'està fent de recuperació d'hàbitats, de reintroducció d'espècies protegides i amenaçades, i des d'aquí pues, aprofitarem per fer un crit perquè la gent pues, sigui conscient de que per molta bona fe que se li fiqui a l'hora d'alliberar aquests animalets, que també es mereixen el respecte, doncs no ho faiguen. No ho faiguen perquè és un greuge molt important pel nostre ecosistema i per les espècies que estan en greu perill d'extinció.
Parlem de que en aquesta ocasió es van localitzar guppies. Per qui no conegui això, a mi tampoc em sonava fins que m'ho han dit, De què es tracta? Uns peixos tropicals,
no? Els guppies tenen el nom científic de Poecilla reticulata, segur que busca per internet, surt tant com a guppy com a Poecilla reticulata. I és el primer peix que et compres quan te muntes un aquari a casa.
Vale. Perquè és de molt... peixera, vamos.
Sí, és un peix tropical, que té una capacitat de reproducció molt, molt, molt gran. És molt atractiu, perquè té uns colorets molt, molt agraïts. Sí que és veritat que no són els guppies salvatges, no tenen res a veure amb els guppies que es comercialitzen en quant a coloració, aspecte i demés, però sí que és veritat que és el mateix en quant a facilitat de reproducció i tot això. Quan se van localitzar, sí que van pensar que no s'adaptarien a les temperatures que té l'aigua de les llacunes en ple hivern. Malauradament això no va ser així i han continuat estant a la llacuna. Com comento, tenen una alta capacitat de reproducció. Són peixos que no són ovípars, són ovovivípars. Això vol dir que incuben les femelles, incuben els ous dins del seu organisme, mm-hmm. I quan naixen, ja naixen en forma de larva. Per tant, ja podríem dir que naix un peix fet. Llavors s'adapten molt bé al que és la cria en captivitat, de la mateixa manera que estem comprovant que, malauradament, de moment, tenen una bona adaptabilitat al medi. Clar, què passa amb els guppies? Els guppies, igual que moltes espècies d'aquariofília, se mesclen amb altres, entre mascles i femelles, per tindre unes varietats diferents. Clar, tot això altera la genètica en quant a morfologia, o sigui, a l'aspecte del que és l'animal, però a la vegada també, i això és una suposició meua, que segurament se podria validar amb algun tipus d'estudi de més, també varien les seues condicions en quant a hàbitat. Per exemple, a nivell d'aquariofília, tenim l'exemple ara mateix del guppy, veurem què passa, també no és una cosa que ara haguéssim de dir, pues mira, han ficat guppies, se reproduiran moltíssim i mos envairan les llacunes. Sí que és veritat que ara mateix tenim un problema que no sabem ben bé què passarà, no? Però altres espècies d'aquariofília, com per exemple un que és molt famós i que qualsevol persona que comença amb aquariofília i vol continuar, vol arribar a tindre els peixos, que són els peixos discos propis de l'Amazones, que també no tenen res que veure les coloracions que s'estan comercialitzant amb la coloració original, També són peixos que viuen en aigües molt àcides. Àcides, me refereixo a valors de 5.5, 6.3, o sigui, per baix del que és el 7.5, que és el valor neutre. 7, 7.5 són valors neutres. Per tant, un animal salvatge criat amb un aquari necessita aquests valors, però ara mateix estan comercialitzant varietats d'aquests peixos que aguanten tranquil·lament 6.5, 7.
Que ja s'han adaptat,
diguem-ne. De valors de pH d'aigua. Per tant, estem parlant de que també no només se modifica la genètica en quant a coloracions, o si més no, el que és la part que es mostra la genètica, sinó que també s'estan adaptant a que són valors de pH, temperatura, diferents al que serien els propis del seu ambient. Fet que, bueno, ens porta a pensar que veiem què passa amb els guppies estos que hem trobat. Sí que els guppies són família de la famosa gambúsia, que la gambúsia és aquella espècie que ha desplaçat de l'hàbitat natural al samaruc. Es va introduir al Delta de l'Ebre per combatre el mosquit. La gambúsia va trobar un hàbitat molt, molt idoni al Delta de l'Ebre i va desplaçar, juntament amb altres afectacions de caràcter humà, va desplaçar el que és la població de samaruc, portant-la als nivells d'extinció que està tenint ara, no?
Entenc que això, evidentment, comporta i provoca que este programa de reintroducció d'aquestes accions que es fan per tornar a poblar amb samarucs les nostres llacunes, no només des de la Milla de Mar, altres llacunes litorals, es vegin amenaçades i, a més, per a gens que no són els propis de la natura, perquè al final la natura, clar, és sàvia i fa les seues actuacions, sí. I amb un temporal es pot connectar la llacuna amb el mar, entra salinitat, bueno, hi ha aquestes coses, o també pot ser, doncs, hi ha espècies que hi són per l'aire i que no podem controlar i que afecten. Però, en canvi, quan hi ha introducció voluntària, algú, doncs, ha introduït aquests animals, no sabem per què, no sabem per què. Clar, aquí ja és un... Aquí es comet, d'alguna forma, un delicte.
És un delicte. És un delicte ambiental que, a més, està penat no només de manera econòmica amb xifres bastant importants, que ara mateix, la veritat, no recordo, però també és un delicte en quant a presó. O sigui, depèn de la gravetat del delicte, un pot arribar amb aquests nivells de greuge de cara a la natura que es poden penar amb penes de presó. I,
per tant, això entra dins el paquet de delictes mediambientals.
Clar, és un delicte mediambiental i, a més, ara mateix està penat amb inclús podria ser en presó. O sigui, ara ho dic de forma molt gratuïta, però si consultem la llei, allí s'ho reflectit. No?
Sobretot perquè hem de pensar que, clar, una cosa és potser introduir una sèrie d'exemplars d'una espècie que no és la correcta en aquell espai, que està protegit, per tant, no és un espai a l'aire lliure, i entenc que, evidentment, la introducció de certes espècies encara més conflictives, més problemàtiques, podria, evidentment, acabar sent un delicte greu.
Un delicte molt greu. Un greuge molt greu de cara a la natura.
Aquí es pot desencadenar una cadena d'una sèrie de reaccions. Hem de pensar només en aquell punt en concret, sinó en tot el que comporta
aquí està.
Per la resta d'indrets.
Mira,
no?
Pot ser, de fet, ara mateix és una cosa molt puntual, que hem trobat en una llacuna determinada, però de la mateixa manera que no sabem com arriba la gambúsia a Santes Creus, el 2007 vam trobar gambúsia, no sabem ben bé com ha arribat allí, si algú l'ha soltat, si ha vingut alguna larva enganxada als peus d'alguna au aquàtica, també pot ser. Llavors hi ha moltes suposicions a l'aire. El que sí que està clar és que en el cas del guppy ha sigut algú que els tenia a casa, que potser li han criat moltíssim i ha dit calla que estos los soltaré, o algú altre que ha comprat un aquari s'ha cansat dels animalets i los ha soltat a la llacuna. I et dic, sense cap ànim de, i esperem que no sigui així, no? Sense cap ànim de crear cap malestar ni a les espècies que hi viuen ni al projecte en si, però sí que és veritat que tot i això s'està cometent un delicte molt important de cara a l'ecosistema i de cara a les espècies que estan en greu perill d'extinció. El mateix passaria amb les tortugues. Torrent del Pi, amb un estiu vam recuperar 4 tortugues que no eren pròpies de... Bueno, ara no es pot comercialitzar la tortuga de Florida, sí que és veritat que s'estan comercialitzant altres espècies que vendrien a ser molt paregut a la famosa tortuga de Florida, que era aquella de la Galta Roja, que venien pues, al mercat o a qualsevol botiga d'animals domèstics. Llavors, què passa? Les tortugues creixen molt ràpid, són carnívores, bueno, són omnívores, però la majoria d'alimentació és carnívora i tenen un poder de voracitat molt gran. i bé, entren en competència amb les espècies d'aquí, que elles pues, no tenen cap interès en ser voràs. Per què? Perquè és el seu ecosistema, tenen el seu menjar, tenen el seu hàbitat i es poden reproduir amb tota la tranquil·litat del món. Per tant, aquestes espècies entren en competència i bueno, normalment acaben desplaçant el que són les poblacions autòctones. I clar, això és un perill, no només pels diners invertits en els projectes, sinó que també per les espècies i sobretot per les espècies que estan poblant els nostres ecosistemes propis de la conca mediterrània. Llavors, s'ha de ser molt curós, i hem dit que s'està cometent un delicte important. Tant és així que la llei de protecció de biodiversitat, protecció, ara exacte no me recordo del nom de la llei, contempla una sèrie d'espècies que ja no es poden ni comercialitzar. O sigui, espècies, mireu, per exemple, la carpa dorada esta, o taronja, que pues, bueno, hi ha una varietat que es coneix com a koi, que és pròpia del Japó. De fet, com a comentari i un parèntesis, el peix més car viu del món que s'ha arribat a pagar és un koi, per la seva morfologia en quant a colors, dinàmic, o sigui, moviments i demés, pues, com a curiositat això. Pues aquí a Espanya s'ha prohibit comercialitzar els kois. Després altres espècies com vegetals, com per exemple la famosa ungla de gat, que és aquell cactus que fa una alfombra amb unes flors com a rosa, liloses, també s'ha prohibit comercialitzar-ho. En quant a protecció i evitar que certes espècies puguen invair els nostres ecosistemes, ja s'està fent una feina, però clar, és pràcticament incontrolable el fet de que una persona vagi amb la tortuga i la molla a la llacuna, tot i que si en algun moment s'enxampa, pues, pot ser un delicte important.
Sobre aquesta qüestió que hem parlat, sobre detecció, en aquest cas de guppies, també és com dèiem, s'havien trobat tortugues americanes, no?
Sí, sí, bàsicament són d'hàbitats americans, nord-americans.
Pensem, doncs, justament això, que potser són persones que sense cap mala intenció ho introdueixen, però estan fent alhora un mal. Recomanacions a l'hora de quan anem a veure una llacuna per precaució no fer danys a la població de Samaruc ni a l'hàbitat en si, a l'ecosistema en si.
Bueno, moltes vegades, i sobretot en temporada d'estiu, pues, si trobes gent dins de les llacunes, tampoc no passa res, però per això tenim el mar al costat mateix de la llacuna, vull dir, tampoc no cal arribar a banyar-nos dins. Sobretot el control d'altres animals domèstics, per exemple, un gos, no et fiques a jugar a tirar-li la pedrenza a la llacuna, pues, perquè possiblement pues, hi ha cries de espècies com samaruc, fartet i demés que estan dins de les zones d'herba i que es poden veure pues, una mica afectades. Clar, i ara pues, me direu, pues, mira, agafes i ho fiques en una vitrina. Sí, aquest és el grau de protecció que haurien de tenir les nostres llacunes. Poder-ho ficar dins d'una vitrina i que no hi hagi cap element extern que ho pugui modificar. Tot això. Per què? Perquè són ecosistemes molt fràgils, molt delicats, tant que a nivell del litoral català han anat desapareixent. Per tant, qualsevol acció externa, pensem que són ecosistemes molt reduïts, però molt grans que es poguessin veure. Per exemple, la llacuna de Sant Tor o de Santes Creus són dues llacunes bastant grans als nostres ulls. Però sí que és veritat que són ecosistemes tancats. Llavors, als ecosistemes tancats, qualsevol variació que es dona en un extrem de la llacuna pot afectar a l'altre extrem de forma molt ràpida. I això pues, són coses que s'han de tenir en compte. I a nivell general, els consells de sempre, pues, si vas a la natura, si vas al camp, si vas a veure les llacunes, si vas a la platja, no deixeu deixalles, no deixeu plàstics. Recordo que quan vam crear o vam refer el que és la llacuna de l'Estany d'Or, va sortir tal quantitat de microplàstics que era esgarrifós. Vam tirar endavant una iniciativa d'un dematí netejant i sense ser exagerat, vam traure, si no recordo malament, la xifra exacta eren 75 quilos de microplàstics. Imagineu-se la quantitat de microplàstics que vam arribar a traure, més aquells que es van quedar enterrats al que és el sediment, no? Per tant, anem a la platja, gaudim, anem a per les llacunes, anem a caminar pel GR, anem a la muntanya, però enduiem-nos les deixalles cap a casa. I qui diu això, doncs, altres coses com doncs, bueno, ser curós, no encendre focs, respectar el que és el nostre ambient i sobretot trobar-ho o deixar-ho tal com ho hem trobat. No? Això és molt important, no trepitjar les espècies vegetals que hi ha i ser curós.
Evidentment.
I respecte.
Exacte. Doncs són els consells que ens ha volgut aportar en Xavier Soler, tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament, que ens ha alertat justament d'aquesta detecció que ho van fer, per cert, ho hem de dir, tècnics del Parc Natural del Centre Ictiològic en les seves rutinàries visites al a les llacunes de la Milla de Mar per fer un seguiment de la població, de l'estat, etc, etc, doncs va localitzar aquests peixos introduïts de forma incorrecta i que, repetim, això podria ser constitutiu d'un delicte. Per tant, molta cura a l'hora doncs de menjar de la peixera, de l'aquari, los porto a la llacuna, que no passa res. No.
No, moltes vegades pots trobar que la mateixa botiga on t'has comprat els peixos se'ls tornen a quedar i així t'evites tirar-los per la cubeta del vàter, que tampoc no se'ho mereixen. I sobretot en qüestió de rèptils, tortugues i demés, hi ha centres de recuperació a Masquefa, al Delta de l'Ebre, centres de recuperació biològica on allí tiren els animals fins que pues, bueno, arriba el seu moment i a poc a poc pues, van morint. No?
Correcte. Javier Soler, moltíssimes gràcies per haver-nos visitat el Sempre amb tu i per haver-nos explicat doncs, aquesta notícia que ja dèiem. Solem parlar per coses molt bones a les llacunes, però també hem d'explicar algunes de dolentes, i aquesta era un exemple, però evidentment alertant a la ciutadania de tindre cura d'aquests espais que han costat molt recuperar
i tant.
I que bueno, la natura fa les seues coses i això no podem
evitar. Això no es pot evitar i això forma part de la dinàmica normal.
Però si les accions humanes sí que les podem evitar i
correcte.
Per tant és el missatge que avui hem volgut llançar en aquest temps de medi ambient al Sempre amb tu. Javier, fins a propera, gràcies, bon dia.
Moltes gràcies.